Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Sis minuts que passen de les 11 del matí. Mira, ara parlàvem de les eleccions europees a la tertúlia d'abans. Leo Espluga, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Què les europees?
Jo estic de ressaca democràtica.
Està bé, això.
Sí. Jo sempre penso, on està l'after de la democràcia?
Si hi ha festa de la democràcia...
No. On està l'after de la democràcia?
L'after de la democràcia és una mica Yolanda Díaz, els últims dies.
Sí, sí, sí. Les ojeres d'after a l'esporta.
En parlarem un altre dia. Avui parlem, però, de filosofia.
Sí. Mira, quina sorpresa, no?
Filosofia democràtica.
No ho veus venir, això, eh? Els filòsofs són poc demòcrates, eh?
Sí?
Gens.
Com? Per què?
Els filòsofs són bastant enemics de la democràcia. Històricament ho han sigut sempre, vaja.
Sí?
Sí. Hi ha molt pocs filòsofs demòcrates. I els que ho són, no ho són de veritat. O sigui, hi ha dos tipus de filòsof demòcrata.
T'estàs deixant maco, eh?
No és veritat. O sigui, hi ha els filòsofs, tipus, de la democràcia radical.
Sí?
Però, clar, aquests són antidemòcrates, perquè són pensadors de la democràcia radical.
Val. No?
Com Jacques Rancière i de més, que pensa en un sistema com radicalment democràtic, el qual, evidentment, al sistema actual els sembla, doncs, una vergonya absoluta.
I després... Que tira cap a un cert anarquisme, o... Pregunto, eh?
Sense arribar a una postura anarquista, no es declaren explícitament anarquistes, perquè creuen que hi ha certes problemàtiques amb l'etiqueta anarquista, però sí que pensa en una organització com a mínim, de baix a dalt, no de dalt a baix, com a mínim. I partint d'aquí hi ha com, sobretot coses més com assembleàries, locals, autogestionades, no hi ha per aquí,
va,
no?
Hi ha els filòsofs 15M?
Sí, per desgràcia, sí.
I hi ha els filòsofs?
Bueno, els filòsofs 15M són més xungos encara, que és la clau, eh? Que és esta la clau, amb el pensador del socialisme populista. A veure, tant de volar que s'han llegit bé. Però, no sé què és, ara farà bromes. I després hi ha els antidemòcrates.
Val.
Que són... o sigui, la filosofia d'alguna manera quasi neix com una crítica a la democràcia, eh?
Estarien contents amb els resultats d'Europa?
Estarien... Bueno, clar, un dius, per què estan en contra filòsof de la democràcia? De cop mira les eleccions i dius, ja, normal, com han d'estar? O sigui, avui en dia hi ha un, com es diu, un... No sé per què estem parlant d'això ara, però és interessant el tema. No em surt la paraula, eh? Un fundamentalisme democràtic. És a dir, cada sistema... això està Aristòtil ja, diguéssim. Aristòtil a la política, hi ha una part on parla de l'origen de la política, on parla que és l'economia domèstica la que després porta l'economia política, però, diguéssim, analitza diferents sistemes polítics. Analitza una aristocràcia, una democràcia, una tirania, un no sé què. I una cosa molt particular del fundamentalisme democràtic és que, a diferència dels altres sistemes, es justifica no pels seus resultats ni pel seu funcionament, sinó pel seu procediment. És a dir, la democràcia no es justifica per si funciona o no funciona, per si la gent viu bé o viu malament, sinó pel seu mètode d'elecció. És a dir, el que legitima un govern democràtic és que ha estat escollit. Res més que això.
Val.
Aquesta és la idea. Llavors, clar, és un govern que es diferencia fonamentalment dels altres per això, diguéssim, no? O sigui, l'aristocràcia no justifica perquè com han estat escollit pel seu mètode. L'aristocràcia justifica perquè són els millors. I ja està. No? Diguéssim, ja justifica si els millors fan les coses bé, doncs estarà legitimat. Si els millors fan les coses malament, no serà una aristocràcia legítima, per tant, au. És una mica la idea, no?
Està bé, això.
O sigui, no és el govern dels millors, no? La democràcia, diguéssim. I l'autor que venia a parlar avui és bastant antidemocrata, també.
Sí?
Sí, bueno, li semblava una cosa del vulgo.
Val, qui és?
Søren Kierkegaard.
Val, qui és aquest senyor?
Søren Kierkegaard, que diré... La paraula que aquí se sol dir Kierkegaard.
Sí?
Søren Kierkegaard. És un autor, jo crec, conegut i... És un autor relativament conegut, o sigui, és un autor bastant conegudet, jo crec. És un filòsof del segle XIX. S'acostuma a dir que és el pare de l'existencialisme.
Val.
S'acostuma a dir. A mi sona una etiqueta molt problemàtica.
Per què?
Perquè existencialista és, o existencialisme és una d'aquelles paraules que, com nihilisme, jo crec, s'han buidat. No volen dir res. O sigui, la gent diu, no, és que és un autor molt existencialista. I la gent es pensa que un autor molt existencialista és una persona que està a casa seva, amb una cadira així, amb la mà sobre... amb la mà, amb el cap apoyat a la mà...
I pensant molt, eh?
Dient, ai, que sóc desgraciat, jo. I no, té res a veure amb això. Absolutament res a veure amb això.
Vale, amb què té a veure?
Clar. Aquí hem de diferenciar diverses coses. L'existencialisme, com a tal, és un moviment filosòfic... tal qual els màxims representants són Simone de Beauvoir i Jean-Paul Sartre, del segle XX, de principis del segle XX. És un moviment filosòfic que la seva base, o sigui, el seu fonament, és que l'existència és anterior, precedeix a l'essència. Què vol dir això? Això vol dir que no hi ha... una essència és el que fa que una cosa sigui el que és. Podríem dir substància, l'essència d'alguna cosa, no?
Val.
I sempre s'ha dit que l'essència de l'ésser humà, l'essència de les coses, era prèvia a l'existència de l'humà. Llavors, Jean-Paul Sartre, on diu, va, diu, no. L'essència és una cosa que esdevé. No és una cosa a priori. És a dir, tu estàs en aquest món i esdevens una essència, però no hi ha una essència predeterminada del que és ser humà.
Val.
I per això mateix... Sartre pot parlar de l'elecció de la llibertat fonamental del jo, i Simone de Beauvoir pot dir la hipercèlebre frase de una no neix dona, sinó que esdevé dona. Per això mateix. Vale. Perquè l'existència precedeix l'essència.
Què hi diu a tot plegat Kierkegaard?
Kierkegaard s'acostuma a dir que és existencialista, perquè és un autor molt pertorbat. Vale? És un autor pertorbat.
Per tant, ens agrada.
A mi m'encanta. A mi m'encanta.
És que t'ho veia a la cara.
El porto llegint molts anys, a més, ja. És un d'aquests autors que hi torno. Perquè és molt interessant. És una persona rotllo, és molt PSOE-esco, diguéssim. Escriu amb pseudònims. Es diu que era com un dandy. Un flaner, no? Anava de groc, vestit així, japerut, es bevia 10, 12, 13 cafès al dia, el van arribar a pedregar per la seva ciutat de Copenhague, és danès. Es va discutir amb Emerson durant molt de temps, o sigui, es va discutir amb tot Déu. Era un sonat de cuidao, però era un paio molt interessant.
Un existencialista.
I un escriptor magnífic, no? I es diu que és el pare de l'existencialisme perquè en el seu llibre ell hi ha una paraula en danès que és, no la pronunciaré bé, però Enfrazale o alguna cosa així, que vol dir angoixa i sensació de perill alhora.
Uau.
Molt interessant.
Val.
I ell articula gran part del seu pensament a través d'aquesta paraula, d'aquest concepte. I té un llibre conegudíssim que és El concepte de l'angústia, on doncs ell, clar, o sigui... És el primer autor que pensa filosòficament l'angoixa. I en aquest sentit, és una cosa que després farà Heidegger, i de Heidegger després, quan Sartre diu, no? Quan un és conscient de la seva pròpia llibertat, li sobrecull una mena d'angoixa sobre la pròpia responsabilitat vital, i quan Heidegger diu, quan veig la meva pròpia finitud, tinc angoixa, pues això aquí és el primer que diu tot això. Kierkegaard, no? I diu, l'angoixa és un disparador teòric. L'angoixa ens fa veure les coses com no ho pensam. O sigui, de Kierkegaard, potser la gent això li sona a lo uno o lo otro, que és en els seus primers llibres, diu també l'angoixa de l'elecció. Diu, perquè facis el que facis, t'arrepentiràs. Diu, casa't o no et casis. Ves-te'n a viure aquí o no vagis a viure aquí. O sigui, facis el que facis, t'arrepentiràs de la teva decisió.
Val. No. Clar, si tu parteixes de l'angoixa, d'aquesta sensació de perill, de tota l'hora que em deies, no corres el perill de crear una filosofia un punt negativista?
Clar, l'interessant de Kierkegaard I sempre que parlem d'aquestes coses, jo crec que és important, quan parlem d'aquests autors, que són radicalment anticanònics, no? O sigui, com estaria entre l'estrella de Nietzsche, aquests tres autors, que reivindiquin una part, una dimensió de l'existència que ha estat oblidada històricament, no vol dir que només existeixi allò. És a dir, si durant tota la història de la filosofia ningú ha parlat de les emocions ni de la dimensió afectiva, doncs clar, de cop Kierkegaard arriba allà i diu no, parlem de... Com ens... O sigui, diu, jo estic al món i diu, i a mi una transmissió de saber un què no em serveix per res. Transmetre'm una vivència. Jo necessito una vivència. Jo necessito entendre'm per estar en aquest món. O sigui, necessito coses que em serveixin per desenvolupar-me en el meu dia a dia perquè necessito pensar l'existència. I llavors diu, la filosofia s'ha dedicat a pensar el sistema, a pensar els conceptes, però s'ha oblidat de qui els pensa. No? I a com aquests conceptes estan vinculats a una existència, que és el tema fonamental per Kierkegaard, no? I com, a més, en aquesta existència sembla ser que hi ha una sèrie de coses que resisteixen a ser explicades per la raó que se'ns han dit que funciona.
Val. Clar, ara em deies... Kierkegaard el que diu és... Hem posat atenció al que es pensa, però no a qui ho pensa.
Clar, ni com li afecta allò que pensa.
Ni com li afecta allò que pensa. Cosa que em porta a deduir que està trencant l'objectivitat o certa objectivitat del pensament.
Absolutament.
Però hi ha objectivitat en el pensament filosòfic?
Clar, aquí Kierkegaard està dient... És molt interessant perquè ell és un pensador de la subjectivitat, claríssimament. O sigui, és un autor que reivindica la dimensió subjectiva de l'existència.
Que semblaria contradictori.
Sí, d'alguna manera sí, però t'està dient... Perquè és interessant veure aquests casos extrems, no? Fixa't tu... O sigui, Kierkegaard és un pensador també de la fe, no? I llavors Kierkegaard reivindica una subjectivitat tan radical que és incomunicable. O sigui, Kierkegaard reivindica com a coneixement una subjectivitat tan forta que no es pot transmetre en el llenguatge perquè allò ja implicaria intersubjectivitat, que és la relació que Kierkegaard creu que hi ha amb Déu, que és íntima, no? Però és molt interessant això que dius, perquè... en aquesta reivindicació de la subjectivitat ens fem la pregunta de... Hem estat alguna cop objectius, de fet? Que és la pregunta que es fa Nietzsche, impugnant a la història de filosofia, que diu, escolta, les vostres vestidures d'objectivitat em sembla que eren la vostra pròpia biografia i les vostres pròpies pors plasmades sobre paper. Vull dir, aquí, esto huele a cerrado. Vull dir... I és una sospita que hi ha, no? Kierkegaard, en canvi, ens diu, i això és, ho fa al llibre de... Tamo i Tremoló, on analitza la història d'Abraham i Isaac, que diu que la fe és una paradoxa. Per ell, la fe és una paradoxa, no? I llavors diu, o bé, la fe mai ha existit, i per tant sempre ha existit, i és una cosa indiferent, no? Llavors, Abraham està perdut. No? Llavors comença a donar-li voltes i tal, i se n'adona que hi ha paradoxes efectives. Diu, aquesta paradoxa no la puc entendre. Diu, jo a l'heroi tràgic el puc entendre. Però Abraham no el puc entendre. Però em commou. Aquest és el punt, no? La fe em commou, m'afecta. Però no la puc entendre. Es resisteix a ser entesa. No es pot sistematitzar la fe.
Precisament. La fe, per se, és algo que no s'entén.
Exacte.
I és el que es viu.
I és la seva... Exacte, és el que diu Kierkegaard. No? Diu, una frase cèlebre... Diu, la fe comença allà on acaba la raó. O sigui... Però ell se n'adona que... la raó no pot explicar això, hi ha aquestes paradoxes de la fe que ens afecten, efectivament, emocionalment, i llavors ell s'adona que això trenca l'estructura de la raó. O sigui, aquella objectivitat pressuposada que semblava ser que podia copsar-ho tot, de cop hi ha com una esquerda dintre de l'objectivitat i l'ordre general. Llavors no t'està dient, llavors tot és subjectiu, viva la Pepa. No, no està dient això, però està dient... Les coses, potser hi ha certes coses, hi ha certes dimensions de l'existència que ens afecten, que no podem obviar, no les podem evadir, que tenen altres maneres de coneixement, altres funcionaments, o sigui, altres criteris epistèmics. I pretendre'ls, sotmetre'ls, perquè ell critica molt els hegelians que pretenen d'allà de Dinamarca, els protestants d'allà d'aquell moment, que volien que parlaven de la fe com si fos una cosa, com un Excel quasi, rotllo, com una cosa que ja estava desxifrada, i ell lluita contra això, dient no, vull dir, estem exercint una violència del pensament sobre tot això que no hauria de ser.
Val. Deixa'm fer-te una darrera pregunta, que jo crec que no t'he fet mai encara sobre cap pensador, però Kierkegaard m'interessa bastant. Què ens aporta a nosaltres Kierkegaard? És a dir, que, del seu pensament, què en queda real a la societat d'avui dia?
O sigui, què ens parla el present o què ha quedat d'ell?
Què ha quedat d'ell?
Clar, és un autor... molt interessant, és un autor molt prolífic, escriu molt... ens ha quedat primer que és... Es podria dir que això és un anacronisme, però Kierkegaard d'alguna manera és com el primer autor postmodern, perquè és qui inaugura la preocupació pel llenguatge. És el primer autor que inaugura una preocupació per la dimensió lingüística de l'existència. La pseudonímia, no puc parlar, puc parlar, com explicar... No sé. Això ens ha quedat, també. Després, un autor també que... reivindica la preocupació pel patiment, per l'afecció anímica de cada una de les persones, com a persones singulars. O sigui, a Kierkegaard li preocupen els mals com a singular. És una persona que està constantment preocupada d'entendre que cada individu és un singular.
Val.
Que té la seva pròpia història i el seu propi mal.
Mira, i torno amb els perills de les coses, eh? No correm el perill amb aquesta premissa de caure en un individualisme que estem vivint, precisament ara?
Clar, aquí la idea, i aquesta és premissa, el debat sobre la recepció de Kierkegaard, no? Hi ha dos, el que em dic, pràcticament, hi ha dos branques de recepció de pensament de Kierkegaard, jo estic a una molt clarament i no pas l'altra. La lectura més canònica fins fa uns anys, rotllo durant tot el segle XX, en principis del segle XX, és la lectura de Kierkegaard com un reivindicador d'individualitat, com un heroi dels estadis de l'existència que pateix molt per ell i la seva amada i no sé què, com una lectura hipermasculina, diguéssim, de Kierkegaard. Però interessant és que Kierkegaard ens parla de que aquella individualitat i aquella singularitat és... a través de la relació amb el que ell diu lo radicalment altre, o lo absurd. És a dir, ets un singular en virtut de la relació, no com a solitari, sinó el que Kierkegaard diu, ell està tan... Ell, la seva preocupació per la individualitat no és una preocupació liberal o capitalista, diguéssim, per la individualitat, la propietat privada. Jo tinc aquí el meu, mi cerco. No, és una preocupació de quan ens relacionem amb els altres no vull res més que la teva radical alteritat, com no vull vull que t'apareguis com allò radicalment altre, que no sóc jo, per poder establir una relació amb tu i no violentar-te amb els meus prejudicis, per d'alguna manera, no? Això ho fa el llibre de les obres de l'amor, on parla de la vinculació que hi ha entre això que et deia ara i l'amor, no? I analitza el mandat de l'amor al proisme. I parla d'aquest imperatiu i de com l'amor només és amor si és radical, com... Tu només estimes, perquè crec que només tens amor per algú, per algú, quan l'estimes com l'altre totalment altre. Si no l'estimes així, és un amor pagà, però no és un amor autènticament cristià, que per ell és el que té sentit.
Per tant, no l'amor entès com un conjunt.
L'amor és per ell quasi un tot. O sigui, l'amor ha de ser... Ha d'estimar cada altre com allò radicalment altre. Perquè si no és un amor interessat. Això està molt bé.
Aquí anava.
I l'amor interessat està molt bé, però no és un amor autèntic.
Val. Leo Espluga, com sempre, moltíssimes gràcies. Fins la propera setmana, que vagi molt bé.
Ciao.
Ràdio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, 26 minuts que passen de les 11 del matí i estava esperant aquest moment avui com a agua de mayo, que en diuen, eh? Mayo, que català. Judit Casellas, cap de política de Ràdio Estel, què tal?
Molt bon dia, Joan.
Per què és la Judit Casellas avui a l'estudi de Ràdio Estel? Primer, perquè treballa aquí.
Perquè s'ha de fer alguna cosa, no?, per justificar el teu sou, exacte.
I segona, perquè ahir la nit, diguem-ho tot, no?, ahir la nit em va escriure un WhatsApp i em diu: Joan, què em pensaries de fer això? Dic, home, ideal. Judit, quantes hores et vas passar ahir al Parlament?
Ahir 12 hores, perfectament.
12 hores tranquil·lament, eh?
Sí, perquè, o sigui, les negociacions van començar des de primera hora del matí, però encara no es filtraven res.
Val, anem aquí. Tu arribes al Parlament i ja se sap alguna cosa sobre Josep Rull?
No.
Res?
No se sap res.
Tu arribes al Parlament i s'intueix alguna mena de possible entesa, ja no dic ni pacte, entesa, entre Junts i Esquerra Republicana?
No. Fins a la una, no.
Fins a la una, eh? A la una comencen a sonar cosetes.
Sí.
Com?
A dos quarts d'una, aproximadament, hi ha una reunió del grup parlamentari de Junts, i en aquesta reunió del grup parlamentari de Junts sí que veus que les cares són de cert optimisme. No veus cares de pomes agres. Aleshores, es reuneixen. Veus també que hi ha una connexió telemàtica amb Carles Puigdemont,
yep,
que hi ha una connexió telemàtica amb Laura Borràs, que també hi ha en aquesta connexió telemàtica Jordi Turull i Lluís Puig. Per tant, hi ha tot el grup parlamentari...
Plana major, eh?
La plana reunits amb la plana major de forma telemàtica. I després d'aquesta reunió és quan comença a sonar el nom de Josep Rull. Quan surten d'aquesta reunió és quan sona amb força el nom de Josep Rull. I això que sona amb força, deixa'm dir-te, sona amb força entre els periodistes, uh-huh, es comença a plantejar aquest nom, però costa que t'ho confirmin.
Sí, eh?
O sigui, va molt a comptagotes. Sí que ho aconsegueixes i et diuen molt què és el nom que proposa el partit, però que et confirmin que hi ha un preacord amb Esquerra...
De moment, res.
De moment, res. Sí que hi ha Lluís Falgàs que ho treu,
sí,
que parla de preacord entre Esquerra i Junts, però és l'únic.
Val. Mentre això passa a Can Junts, tu que hi eres allà, a Can Esquerra què passa?
No, això passa al Parlament, eh?
Sí.
Ah, d'acord, sí.
Als despatxos
de
Junts.
Sí, als despatxos de Junts. Esquerra està reunida l'executiva a la Seu.
Uh-huh.
Comença a haver-hi rumors...
Sí, a Calàbria, eh? Parlem a...
Sí, a la Seu, sí, de Calàbria.
Val.
L'executiva d'Esquerra està reunida a la Seu de Calàbria. Es veuen imatges de Laura Vilagrà a fora de la Seu llegint un discurs, un paper, alguna cosa.
Uh-huh.
I des de Esquerra saps que no, que hi ha alguns candidats que sonen, no, per ocupar aquesta presidència del Parlament. S'havia parlat molt, per exemple, de Laura Vilagrà, però des del partit oficialment no han parlat mai de que ella seria la candidata a la presidència. O sigui, és un nom que sona, però no et confirmen. Sí, Laura Vilagrà avui es presentarà per ser presidenta del Parlament.
Anem aquí, perquè ahir surten gairebé a la vegada aquests dos noms, Josep Rull i Laura Vilagrà.
Laura Vilagrà ja feia més dies, que sonava.
Sí?
Sí.
Val.
Des de finals de setmana passada ja era un nom que estava dins de les travesses.
La intuïció, però, que hi agafi força Laura Vilagrà és aquesta fotografia llegint un paper a carrer Calàbria?
Sí. No, penso que això li dona un plus.
Li dona un plus.
Que com que ja era un dels noms que sonava, al veure-la a fora del carrer Calàbria llegint una mena de discurs, uh-huh. i aquí tothom fa les seves teories, ja et penses que potser és el discurs d'investidura, no? Això va ser una fotografia de l'Albert Prat de Catalunya Ràdio, sí. que va córrer, no? I que llavors comença a agafar més força també la idea de que realment potser és Esquerra qui acabarà tinguent aquesta presidència del Parlament. Mm. Clar, però és Esquerra amb un acord amb Junts o Esquerra amb un acord amb el PSC i amb els Comuns? Perquè sempre que es parlava de que Esquerra tingués la presidència, era molt enfocat amb el PSC i amb els Comuns. Perquè el PSC li havia ofert la presidència a Esquerra.
Val.
Llavors...
Ja parlem d'Albert Prat, per cert, una abraçada enorme, un dels millors periodistes polítics que té Catalunya, al meu pare, a part de Joey Casellas. Està passant això al Parlament, al despatx de Junts.
Sí.
Una al migdia. A la mateixa hora tenim aquesta fotografia de Laura Vilagrà, Esquerra Republicana, la seu d'Esquerra Republicana, carrer Calàbria. El PSC on és?
A l'executiva, a la seu. O sigui, està celebrant l'executiva, a la seu.
T'anava a dir carrer Nicaragua, però ja no, eh?
És carrer Pallars.
Carrer Pallars. Què passa a la seu del PSC?
No se sap absolutament res.
Res, eh?
Estic enviant unes imatges, però jo demano a primera hora del matí de poder anar a agafar fotografies a la seu del PSC i em diuen que no. Que ni gràfics, que ni res. Perquè jo pensava, d'acord, no faran atenció als mitjans, però sempre pots anar a agafar imatges de l'executiva, mm-hmm. als càmeres. I dic, a veure si per aquesta via hi ha alguna manera per poder entrar. I em diuen que no, que ni pensar-ho, que no és dia d'atenció als mitjans.
No preguntaré qui, evidentment, però hi ha algun off, mentrestant?
Al Parlament.
Al Parlament?
Pràcticament no veus masses diputats córrer, tampoc, ni algun puntual, però no diuen massa res, eh? Mm. No diuen massa res.
Quan teniu la confirmació oficial que Josep Rull serà president del Parlament?
Oficial? Oficial? Ni quan ha començat el ple.
Ni quan ha començat el ple, eh?
Oficialment, no. Encara l'espero, la confirmació oficial. Tens la confirmació via fons que tens, uh-huh. que realment és Rull. Però, tot i que et confirmen que Rull, no et parlen d'acord. De fet, una font de Junts em diu, jo fins que no hagi vist que la votació ha sortit, que és Rull, jo no m'ho creuré. I això estava, ja faltava mitja hora, perquè comencés el ple, i em va dir, jo fins que no ho vegi, jo no m'ho crec. Venint a dir, hem pactat, uh-huh. però jo no les tinc totes, eh?
Pacte secret i discret. De fet, i ara sí que torno a Albert Prat, ahir l'Albert publica a Twitter el següent. L'acord independentista per controlar la mesa del Parlament es va encarrilar en una reunió entre Marta Rovira i Jordi Turull a Suïssa i trucades discretes per no aixecar la llibre. Els partits temien que el Partit Popular facilités la presidència de la cambra del PSC.
Sí. És que tot això no es fa públic, ni havent començat el ple d'investidura, perquè els partits independentistes tenen molta por que després el PSC activi la maquinària del Partit Popular i els Comuns. Molta. Tenen el record de l'Ajuntament de Barcelona, uh-huh. i no volen caure en el mateix. Aleshores, el que fan és molt de secretisme, però també et diré, la decisió d'Esquerra no està presa, clar, fins que no acaba aquesta executiva a la seu del partit. No tinc l'hora exacta en què va acabar, però situem-ho més o menys, posem-hi les 12 del migdia. Per tant, uh-huh. clar, és que fins a les 12 del migdia tot eren especulacions, però perquè ni Esquerra sabia què passaria.
Clar.
Llavors, els periodistes ens agafem una mica en allò, doncs, de Laura Vega, en una entrevista a Catalunya Ràdio, ha dit no... I vas com agafant com pinces, però realment no hi havia cap acord. Per tant, era impossible que ningú sabés absolutament res, perquè la decisió no estava presa per part d'Esquerra. I llavors el que intenten és, no volem dir noms, no volem fer absolutament res, perquè no volem que això salti pels aires just quan comenci el ple.
Em pregunto per dos grups parlamentaris més... i mirarem cap als propers dies.
D'acord.
Perquè el que estem fent ara és... Ara ja sabem, un dia com avui, que Josep Rull és president del Parlament, sabem els membres de la mesa, el que jo volia saber és les entranyes, és a dir, com es va viure ahir des del Parlament de Catalunya, que és el que ens estàs explicant. Com us va arribant a aquesta informació en comptagotes i com es va tancant aquest pacte del que ningú en sabia res. Un pacte amb absoluta discreció que tanquen Jordi Turull i Marta Rovira a Suïssa. Deixa preguntar-te, mentrestant, un altre grup polític que està per allà enmig, i que és la CUP.
Jo et prometo que jo no els veia pel Parlament. No...
La CUP finalment decideix votar...
Sí, sí, sí.
O donar suport a l'acord entre Esquerra Republicana i Junts sense ser emesa.
Sí.
Cosa que a mi, perdoneu, em sorprèn.
Sí, totalment. Perquè és ben bé com per evitar que Illa sigui el BCC, disculpa, sigui qui tingui, no, aquesta presidència a la cambra, ens va tot bé.
Jo dic perquè...
És una mica aquesta sensació.
La sensació que queda a la mesa, veient la configuració a la mesa, eh? Hi ha quatre persones del PSC a mesa? No?
Tres.
La segona vicepresidència i dos secretaries?
Exacte, sí.
I ara sí, quatre persones de l'entorn independentista, però que hauran de votar conjuntament si no volen que les decisions siguin bloquejades.
Totalment.
Compte amb això.
Sí, però penso que la mesa és un lloc on realment normalment sí que l'independentisme ha anat bastant a la una, eh? Perquè, per exemple, en el fet que puguin votar els diputats que no es troben a Catalunya...
El PSC sempre... no en va dir res.
No, però és que el PSC va impedir ahir que Wagensberg, Puigdemont i Lluís Puig poguessin votar, perquè va ser qui ho va portar al Constitucional. O sigui, vale. Qui porta la votació d'ahir al Constitucional en primer lloc és el PSC.
És el PSC.
I això és una de les coses que fa enfadar moltíssim Esquerra.
Vale.
De fet, Esquerra diu, d'acord, sí, venim de l'amnistia i per ell ja està tot fet, però ara per què portes aquesta votació al Constitucional? I això, aquest fet...
Activa el pla
activa,
de Suïssa?
Activa molt el pla independentista.
Val.
O li dona ales. Perquè diu, és que, o sigui, realment estàs com impedint que els meus drets electorals puguin tirar endavant, no? Des de l'òptica, estic parlant des de l'òptica esquerra, sobretot. Llavors, això és el que activa molt que hi hagi aquest pacte independentista. És un dels factors bastant determinants.
I anem a l'últim grup parlamentari, que tinc moltes ganes de parlar-ne, perquè jo crec que són els grans enfadats de la tarda i vespre, que són els comuns.
Enfadats?
No?
No, no.
No?
No, els enfadats és el PSC.
Sí?
I tant, i tant. Qui està enfadat és el PSC, i molt enfadat.
Amb Esquerra?
Sí, molt, molt. El PSC ho donava per fet. El PSC veia que li donava la presidència del Parlament a Esquerra, Esquerra es baixava els pantalons, per dir-ho d'aquesta manera, deia que sí, i ja planava la investidura per Salvador Illa. Són els grans enfadats. De fet, Alicia Romero, quan surt a la roda de premsa, després del discurs de Rull, està molt enfadada i està molt disgustada. No sé si tan enfadada o disgustada, perquè també, clar, el PSC ha venut com aquest relat de que s'ha acabat el procés independentista, de que es passa pàgina, i clar, ara mateix aquest acord independentista doncs els hi ha com trencat els esquemes. No, els comuns estaven reunits a la seu del partit, no donava massa informació, no se'ls veia tampoc pel Parlament, i la primera vegada que se'ls veu és a 3:45, David Cid arriba i fa un off als mitjans. I el que diuen aquest off és que han decidit que no bloquejaran l'acord independentista, perquè pensen que això el que faria seria dificultar que hi acabi havent un acord amb Esquerra de cara a la investidura de Salvador Illa, i acaben dient, deixem passar la mesa del Parlament i ja parlarem de cara a la investidura. Que això també és una mica el que s'especula sobre si és el que ha acabat fent el PSC, de dir... No activem el pla del Partit Popular o no l'activo durant l'última setmana, perquè el que m'importa realment és com la investidura. Una mica deixo fer Esquerra i a Junts si realment volen aquest pacte independentista, però després Esquerra que em voti a mi la investidura de Salvador Illa.
Ara hem vist el que va passar al Parlament ahir.
Sí.
Ara toca saber el que passarà a partir d'ara.
Sí, sí.
Hi ha cap mena d'indici sobre la investidura?
A veure, clar, ara el que se suposa no és que com que és Rull qui ho proposa, que la seva prioritat serà que Carles Puigdemont se sometí primer a la investidura. Però, justament en una entrevista a RAC1, aquest matí ha dit que ell no farà operacions estranyes, per dir-ho d'aquesta manera, i que se sometí el primer que tingui més suports, que si és Puigdemont, sigui Puigdemont, i que si és Illa, és Illa. No t'ho sé dir, eh? Penso que no ho saben ni ells mateixos.
No, eh?
No. Penso que ara mateix no, perquè si Puigdemont tingués els vots garantits, òbviament, però com que tampoc hi arriben, tampoc els té, no sé si s'arriscarien a jugar aquesta carta.
Anem aquí. Hi ha algun indici...
És veritat que com que Puigdemont vol tornar per la investidura, aquí és una cosa que pesa molt, perquè realment, si després primer investeixes a Illa i Illa ja ha sortit president, com fas aquest retorn? Perquè, clar, si ell vol tornar per la investidura, hauria de tornar primer en aquest debat d'Illa. I, clar, tornar en un debat d'investidura on Salvador Illa és investit president, la imatge que es dona realment és molt dura per Carles Puigdemont. En canvi, si fas primer la investidura de Carles Puigdemont, encara que sigui fallida, s'ha intentat, l'independentisme ho ha intentat, però realment, com que els electors no han anat a votar, no ha sortit aquesta majoria, és com una mica el procés natural, no? Òbviament no hem pogut mobilitzar tot l'electorat que voldríem, però creiem en el projecte encara... I Puigdemont ha pogut tornar.
A dia d'avui, Judit, tu veus factible que una part dels 42 diputats que té el PSC s'acabi abstenint perquè Puigdemont ha pactat alguna cosa a Madrid?
No. Posa el tall d'aquest matí de Salvador Illa, sisplau, José.
I podem donar tantes voltes com vulguin. He vist a la tertúlia prèvia que algú donava aquí moltes voltes. No té els vots. No m'abstindré, no m'hi abstindré. I'm not going to support Puigdemont. Je n'ai pas voté Puigdemont. O sigui, ho dic amb tots els idiomes, ho he dit. No ho farem. Per què? Perquè els catalans no han votat això. Convé fer perdre el temps a Catalunya?
Tinc un tall de Salvador Illa que diu fins a 3 vegades no hi haurà amnistia.
Tot és possible, Joan. Realment, quan ells deien que no hi hauria amnistia, n'estaven convençuts que no hi hauria amnistia. Però al final, com l'aritmètica parlamentària va provocar que hi hagués aquesta amnistia. Per tant, jo crec que a hores d'ara la seva posició és que no, i que no, i que no, i que no. Si això canvia, hi ha molts factors a tenir en compte al final.
Acaba de publicar La Vanguardia. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya arrenca el procés per amnistiar a Artur Mas, a Quim Torra, a un exalcalde i a un exdiputat de la CUP. Per tant, s'inicien tots aquests tràmits que ja havien demanat també Esquerra Republicana. Òmnium Cultural també ha demanat d'algun dels seus membres implicat en alguna causa del procés. Judit, molt interessant el que ens expliques un dia com avui. Jo crec que haurem de fer més això de cara a investidura.
Sí,
i
tant.
Sabent,
i tant.
Plegat.
Sí.
Casellas, gràcies. Bona feina.
A tu, Joan.
Que vagi molt bé.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Está en Estados Unidos, le encanta el cine, se llama Matt. Matt Damon, el actor. A ver, me ha pedido que le preste una pequeña cantidad de dinero, muy pequeña, que me fío mogollón de él.
Patia perquè ja ens veia sortint a la telenotícies. Ella em va dir que es tractava tot d'una divertida broma.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Pero si aquí no hay nada.
No hay nada,
no hay nada, porque aquí comienza.
Yo puse toda mi fe en un sueño.
Han querido borrarnos de la historia y no han podido.
¿Quién puede vivir de los sueños?
Mireu, el Teatre Romea de Barcelona acull fins al proper dia 16 de juny Manual para armar un sueño, un espectacle protagonitzat per Francisco Sánchez, Gaspar Campuzano i Enrique Bustos sota la direcció del mateix Paco de la Zaranda i amb la dramatúrgia d'Eusebio Calonge. Amb aquest treball, la companyia La Zaranda, Teatro Inestable de Ninguna Parte, celebra 45 anys sobre els escenaris, que es diu ràpid. La companyia ens ofereix un viatge infinit per la història i la vida d'un actor gran, un viatge que físicament transcorre en el curt espai que hi ha des d'un camerino a un escenari. I avui en parlarem de tot plegat amb el dramaturg Eusebio Calonge, el director i actor Francisco Sánchez i l'actor Gaspar Campuzano. Eusebio, Francisco, Gaspar, benvinguts, benvenidos a La Caravana.
Buen día. Gracias.
Gracias.
Que conteste y que dispare el primero que quiera, ¿eh? Pero ¿qué es Manual para armar un sueño?
Bueno, yo creo que habla de los sueños, es hablar de la imaginación, esos sueños despiertos que siempre tenemos y que es una herramienta imprescindible en la vida del hombre. A partir de ahí nosotros confabulamos sobre el escenario siempre una serie de juegos que, en la que vamos sorteando la, esas tentaciones que nos impiden soñar, que nos impiden imaginar el teatro, el arte. Uh-huh. A grandes rasgos te diría, muy grandes rasgos, que es eso.
¿Con qué sueña La Zaranda?
Con encontrarse a ella misma. Ni nada más y nada menos que con lo que, debe, según mi entender, debería de soñar cualquier ser humano. El encuentro con eso que no podemos explicar, ¿no? La esencia de la vida. El arte, yo creo que sirve para acercarnos a nosotros. La capacidad que el hombre pueda tener de sorpresa, si la pierde, el hombre está muerto. Y el arte es abrirnos a todos esos sentidos que cada vez intentan ocultarnos más.
Y todavía dejadme que os pregunte, ¿cómo se arma un sueño?
El sueño se arma con muchísimo trabajo y con muchísima fe.
La obra es un claro homenaje al mundo del teatro, pero sobre todo yo creo que es un homenaje al claro oficio de actor, ¿eh? ¿Cómo habéis encarado este homenaje?
Yo creo que lo del actor y el teatro es una metáfora, como siempre ha sido, ¿no? El teatro como metáfora realmente de la vida. En esa ocasión yo no diría de la vida como teatro, sino realmente justo lo contrario. Creo que todo hombre tiene esa trayectoria del camerino al escenario, de su vida interior a su conflicto con la época que cruza, ¿no? Realmente donde está expuesta a la mirada del otro, de los demás. Creo que ese ha sido una de la leitmotiv principal por la que empezamos a indagar, porque nosotros indagamos, mis dramaturgias son siempre dramaturgias en ciernes, uh-huh. No son nunca textos establecidos para que se digan grandes verdades, sino para que se descubra precisamente lo que no está escrito en ello por los actores, ¿no?
En definitiva, Eusebio, ¿debemos aprender a jugar más con la vida?
Creo que ahí dice jugarse la vida, es un acervo que se dice en castellano, no sé en catalán, y yo siempre digo jugarse el teatro. Creo que la vida, sin el riesgo, sin llevarnos a los abismos, a ese gran abismo, por ejemplo, que es la fe, yo creo que sin eso, sin ese salto no nos crecen nunca las alas, ¿no? Entonces, mientras no tenemos eso, bueno, es aquello del que quiera salvar su vida, la perderá. Uh-huh. Creo que verdaderamente es lo que nos hace humanos, ¿no? Esa capacidad para ir aprendiendo, aunque sea en esa caída certera hacia la muerte, que es la gran certeza, la única certeza que se tiene.
¿Por qué Manual para armar un sueño? Una obra, por cierto, que os ha llevado ya de gira por toda España, por Latinoamérica, si no me equivoco, por Europa. ¿Por qué esta obra para celebrar los 45 años de La Zaranda?
Porque el teatro lo ha querido. Y cuando digo el teatro con mayúsculas, ¿eh? El teatro como algo que no se puede definir, ¿eh? Esta es una palabra muy manuseada, pero yo digo que La Zaranda hace no el teatro que quiere y a veces ni siquiera que necesita, sino el teatro que se nos revela. El teatro viene a nosotros y de alguna manera nosotros somos obedientes a eso que sentimos, a ese silencio profundo, y más que silencio, a esa comunicación que tenemos en lo más profundo de nuestro ser, y sale de la necesidad de sacarlo para afuera. Podríamos haber montado otra cosa, no lo sé. Sí. Lo importante es que el trabajo, de la manera que venía, lo íbamos viendo. Y lo que salió fue este manual, que me gusta decir que no para nada es algo pedagógico, no es un manual de instrucciones de montar un kit de mecánica. De, sí. No, es... lo que en aquel momento teníamos que montar, indiscutiblemente, era manual para armar un sueño, sin lugar a dudas. Y lo seguimos montando en cada función, ¿eh? En el sentido de que intentamos que cada función salga viva. Y eso que decíamos antes de jugársela, en cada función te la juegues.
Precisamente recuerdo sentarme en la butaca, justo antes de empezar, del Teatro Romea, justo antes de empezar la obra, y pensar, esto será un acto muy serio, ¿no? Uh-huh. Y luego empezar a reírme, y a reírme, uh-huh. y a reírme. Y entrar en vuestra visión también ácida del teatro y de la vida, ¿eh? ¿Las cosas más serias se explican mejor con humor?
A ver, sin alegría no se puede vivir. Hay risas que producen alegría y hay risas que producen tristeza. Sin humor no se puede vivir, al menos yo no sin un sentido, sin el sentido. Para mí es más importante la alegría que el humor. Sí. Lo que pasa es que la alegría conlleva el humor, pero el humor quizás es la manifestación de la tristeza, pero la alegría no. La alegría es el confirmar que estás vivo. Sí. Y eso siempre es gratitud la que uno tiene que sentir, ¿no?
Antes nos decíais, hacemos desde el Teatro de la Zaranda el teatro que se nos revela. Claro, es muy difícil explicar lo que hace la Zaranda, el tipo de teatro que lleváis haciendo 45 años. ¿Cómo lo explicaríais vosotros?
Bueno, desde lo inexplicable, desde el misterio, ¿no? Yo creo que no tiene una explicación, al menos lógica. Creo que, como quería Shakespeare, somos una banda de hermanos y que le gusta el escenario como motivo de juego. A través de esos juegos se van desarrollando obras tras obras, y nosotros, pues realmente, cuando miramos atrás, pues no, somos los primeros sorprendidos en que llevemos tanto tiempo, en que llevemos, pues no sé, tanto recorrido, ¿no? Pero lo importante siempre es el camino junto, no las cosas que se consiguen. Lo importante es el camino que va haciendo junto, hasta que ya tienes una edad en que el camino eras tú. Ya eso sí, también lo hemos descubierto. Y eso quizá también es el sentido del manual. Ya no es para nosotros, pero para mucha gente joven que se pueda acercar, pueden ver cómo se puede desarrollar todo un lenguaje teatral sin medios, sin estar a expensa de esa subvención que nunca llega, esa burocracia que ahoga todo, y esas grandes, ¿no? Esas grandes entidades culturales que siempre salen en los medios de comunicación y tal, sino que se puede hacer teatro desde algo tan pequeño y tan grande como es el corazón y es el alma, ¿no?
¿Hasta qué punto una obra como esta os ha obligado a enfrentaros a los fantasmas del mismo teatro?
Bueno, yo creo que cuando...
Porque se habla de cosas muy serias.
Hay como... Hablábamos de lo que era el concepto medieval
Críticos aparte.
Uh-huh. El concepto medieval de emprender caminos, y estaban las tentaciones en cada puerta. Hablamos uh-huh. de ese eso que era una estructura medieval, ¿no? Era el vivium. Y claro, cuando hablábamos de, por ejemplo, lo que era la envidia, lo que era la vanidad y todo eso, no podíamos ponernos de referente a nadie sino a nosotros mismos, ¿no? De ahí que salga nuestra cartelería, de ahí que salgan nuestros personajes. Uh-huh. Yo creo que esto se ha confundido con un homenaje realmente, ¿no? Sí. Pero en realidad era una crítica, ¿no? Y esa crítica, claro, feroz. A nosotros mismos también, ¿no? Porque está ese sentido de las puertas giratorias que son con nuestros carteles que no podemos podemos salir de, uh-huh. de ciertas ideas y de había una autocrítica que también era muy grande para nosotros, ¿no?
¿De qué pecado peca más el teatro hoy en día?
Yo creo que el de la ignorancia, porque debería ser más inocente y menos ignorante. Debía de tener una plenitud de alma ante y una limpieza en su imaginación, que es desde donde se debería ejercer. El escenario debería ser un campo de libertad y no un trampolín de intereses. Creo que lo peor para mí es la ignorancia, este presuponer que se sabe, ¿no? Uh-huh. Ese poner cerrado, por ejemplo, ante palabras como misterio, poner ya una puerta cerrada, parece que es un coto donde ya nadie puede pasar, ¿no? Uh-huh. Creo que sería ese para mí.
Claro, en la obra hay grandes... hay ecos de grandes mitos, ¿eh? Escuchamos un cierto aire a Don Juan, Segismundo, Max Estrella, Bernarda Alba, uh-huh. y aún así lo que rodea toda la obra, al menos es mi impresión, ¿eh? Es mucho aire quijotesco, ¿no?
Claro, porque quizás la primera escena es la bajada a la cueva de
Montesinos.
De Montesinos. El problema que teníamos a la hora de escenificar es cómo hacíamos un boquete en el escenario, un agujero, cómo entrábamos ahí dentro. Era un poco... Pero hay una cosa que se dice, que es saldremos de aquí volando con imaginación, se puede conseguir todo. Uh-huh. Y lo importante es que el público... Lo importante no es que nosotros hagamos que el público entre en la cueva, lo importante es que sepamos salir de la cueva. Y lo hacemos volando, y el público lo ve, que nos vamos volando. Sí. Y eso es Quijote, claro.
Ahora se dice mucho eso de hacer spoiler. Yo, como no quiero hacer ningún spoiler de la obra, sí que os preguntaré, y si queréis respondéis y si no lo voy a entender, pero ¿por qué después de la... cuando finaliza la obra, ¿por qué pasa lo que pasa?
Porque precisamente la importancia es que finaliza ese sueño. Y ese sueño, una vez que acaba, yo creo que ya lo que tiene que quedar es el sueño, no la cara ni la manufactura de nadie, ¿no? Yo creo que ya el espectador lo que queremos siempre es que se vaya con imágenes de ese sueño, nada más. Mm. Ese ha sido el final. Por otra parte, lo de hacer spoiler con la zaranda es prácticamente imposible porque no hay un guión argumental, sí, ¿no?
Absolutamente, claro, de acuerdo.
Sino que hay muchos lenguajes ahí verdaderamente teatrales a nivel de imágenes, a nivel de música, no solo el argumento literario, ¿no? Entonces es complicado. Muchas veces la pregunta en la radio, muchas veces en otros medios, es ¿de qué va la obra? Cuando no se la han preparado la entrevista, que te dicen siempre ¿de qué va la obra? Y tú, claro, te pones también en una situación a ti difícil, porque la obra va de muchas, cosas. De lo que cuenta, de lo que dice, de lo que se ve, de lo que se siente fundamentalmente, ¿no?
Dejarme, mira, me queda un minuto solo y estaría una hora hablando con vosotros, ¿eh? Pero 45 años de la zaranda. La pregunta que se hará mucha gente es, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo
siguiente?
Quiero
seguir trabajando. seguir buscando, más que trabajando, buscando.
Bueno, eso... El teatro lo sabe ya, ¿no? De intentar ver qué hay en el escenario todavía por descubrir.
Eusebio, Francisco, Gaspar, ells són la zaranda i estan al Teatre Romea fins al proper diumenge, 16 de juny. Aneu-los a veure perquè és, com dèiem, una oda al teatre, una oda als actors, a les actrius, una oda a la vida mateixa, perquè potser el teatre no sigui més que això, i és tot això, un mirall cap a l'espectador. Eusebio, Francisco Gaspar, un placer hablar con vosotros.
Muchas gracias a vosotros por el espacio y a ti personalmente.
¿Quién puede vivir de los sueños?